Primera roda de Barà Ràdio encetem de cine amb Antonio Barrero. Molt benvingut, Antonio, com estàs?
Què tal? Molt bé, gràcies.
Doncs nosaltres amb ganes de parlar de cinema, com sempre.
Doncs vinga, som-hi.
Esperant aquest moment per conèixer molt més sobre aquest apassionant món d'aquest art que és el cinema.
No, sí, sí. Doncs avui vull comentar l'experiència que m'ha suposat veure per segon cop a la pantalla gran la gran pel·lícula La Societat de la Nieve. L'he vist dos cops. Habitualment no repeteixo pel·lícules, però aquest cop tenia moltes ganes de tornar a veure per reviure coses que em van quedar pendents. Però abans de parlar de la pel·lícula, voldria fer un recorregut, un breu recorregut, per la filmografia més rellevant d'aquest jove director català, que és Juan Antonio García Bayona, Juan Antonio Bayona, J. Bayona, o senzillament J.
Molt bé.
Bayona va néixer a Barcelona l'any 1975, per tant té 48 anys, és un cadell. Fill de pares andalusos, va créixer al barri de la Trinitat Vella. Té un germà bessó, Carlos García Bayona, a més s'hi assemblen molt físicament, i quan tenia 19 anys va conèixer el Festival de Cinema de Sitges, el que ell mateix reconeix que és el seu mestre, a Guillermo del Toro, que estava en aquella ocasió, era l'any 93, presentant la seva producció La invenció de Cronos. Després d'estudiar periodisme, es va formar a l'ESCAC de Terrassa, on va cursar l'especialitat de direcció i va començar la seva carrera com a director de videoclips i anuncis de televisió, que en va fer un fotimer. El seu primer llargmetratge, pel qual es va donar a conèixer a nivell mundial, és el film de terror L'Orfenat, que s'estrena al Festival de Cannes l'any 2007 amb un gran èxit de públic i una molt bona recaptació posterior. Fou nominat a 14 Premis Goya l'any 2008, dels quals en guanyà 7, incloent-hi el de millor director novell. El seu segon llargmetratge, el film de catàstrofes L'impossible, protagonitzat per Tom Holland, Ewan McGregor i Naomi Watts, i ambientat en el tsunami de l'oceà Índic de l'any 2004, fou nominat a 14 Premis Goya, dels quals en va guanyar 5, incloent-hi el de millor director. Watts, l'actriu, també fou nominada al Globus d'Or a la millor actriu dramàtica i a l'Oscar a la millor actriu. Va ser un altre èxit de crítica i comercial per un tema plantejat amb grans dosis de sensibilitat. No era ni més ni menys que el relat d'una família que va aconseguir sobreviure al tsunami del 26 de desembre de 2004.
No fa pel·lícules qualsevol, eh?
No, no es posa en temes menors, no. Ni entra a fons en temes realment complexos i no té molta filmografia, però la té, déu-n'hi-do, és important.
Sí.
Tant és així que el 2013, per exemple, ja va rebre el Premi Nacional de Cinematografia en el marc de la 61a edició del Festival Internacional de Cinema de Donostia. El 2014 va realitzar també els dos primers episodis de l'aclamada sèrie fantàstica Penny Dreadful, que la va crear John Logan. El seu tercer llargmetratge va ser Un monstre em ve a veure, l'any 2016. És una coproducció hispano-britànica-nordamericana de fantasia basada en la novel·la del mateix títol de Patrick Ness, que també va escriure el guió, va coescriure el guió amb ell. El rodatge es va iniciar al Regne Unit i va finalitzar a Terrassa. El film va rebre 9 premis Goya, inclòs també el de millor director. La productora Universal Pictures va fer públic que ell seria el realitzador de la continuació de l'enorme èxit del 2015 Jurassic World. Va ser el productor Steven Spielberg, ell personalment, qui el va proposar com a director d'aquesta continuació de la saga. Jurassic World, és a dir, la pel·lícula El regne caigut, el va escriure Colin Trevorrow i Derek Connolly, i es va estrenar a l'estiu de 2018. Va comptar amb un pressupost, atenció, de 260 milions de dòlars.
260 milions de dòlars.
Que havia t'està dit.
I tant.
El 2017 produeix El secret de Marragón, l'òpera prima de Sergio G. Sánchez, que de fet és el seu guionista de capçalera. Li ha fet molts guions o coguions. I aquella pel·lícula, que va produir, que evidentment està en la línia dels que ell fa, són quatre germans orfes que estan amagant la mort de la seva mare fins al límit de l'impossible, quan no es pot amagar més. És una pel·lícula realment terrorífica, també. El 2022 dirigeix dos episodis de la sèrie El senyor dels anells, Els anells del poder, la sèrie, que està inspirada en l'univers que tothom, o gairebé tothom, coneix, les obres de J.R. Tolkien. I fa uns dies acaba d'estrenar als cinemes la seva darrera pel·lícula La Societat de la Neu, La Societat de la Nieve, que està basada en els fets ocorreguts en l'accident de l'avió 571 de la Força Aèria d'Uruguai. La pel·lícula es pot veure als cinemes fins al proper dia 4 de gener de 2024, data en què Netflix l'emetrà en exclusiva a través de la seva plataforma.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Poques pel·lis, però intenses i importants. I com us deia, abans de parlar però de La Societat de la Nieve, voldria fer un repàs breu del cronològic de les seves pel·lícules anteriors.
Perfecte.
I comencem amb L'Orfenat de l'any 2017. L'Orfenat és el debut de Bayona en el món del llargmetratge, amb la producció, que ja, com ja he comentat, la producció executiva del director mexicà Guillermo del Toro. És una excel·lent pel·lícula de terror i intriga que explica les vivències de Laura, que s'instal·la amb la seva família a l'orfenat on ella va créixer de nena amb el propòsit d'obrir una residència per a nens discapacitats. L'ambient del vell casalot desperta la imaginació del seu fill, que es comença a deixar arrossegar per la fantasia. Els jocs del nen cada cop neguitegen més la Laura, que comença a sospitar que a la casa hi ha alguna cosa inexplicable que amenaça la seva família. Es tracta d'un impressionant conte gòtic de fantasmes amb escenes de terror molt aconseguides, com per exemple la de la Laura, que és l'actriu, la gran actriu Belén Rueda, quan està jugant a l'1-2-3 toca paret o pica paret. Perquè no es tracta només de crear ensurts o d'impactar amb un bany de sang violent, sinó de construir de mica en mica aquesta tensió perquè l'espectador tingui la sensació que alguna cosa encara està per arribar. Amb escenes plenes de detalls, uns plans ben construïts i una escenografia capaç de crear l'escenari perfecte, el suspens està present constantment. Fins i tot, els sons acaben de complementar aquesta atmosfera inquietant i terrorífica que destila tota la pel·lícula. Si no l'heu vist, busqueu-la, perquè realment la pel·lícula fa uns girs que, si no s'has d'acabar, arribes al final realment descol·locat.
És una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niña, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas?
Yo, Simón.
Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar.
Están fuera. Escucha.
Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos.
¿Ahora tienes más de uno?
Son 6.
No está muerto. Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo.
¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa?
¡No! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá.
¿Me podéis pedir que abandone?
Déjame quedarme 2 días. Sola.
Pel·lícula que recomanes?
Sí.
Per passar una mica de por, no?
Si no l'heu vist i voleu passar una estona de neguit, mireu a L'Orfenat.
Molt bé, ho tindrem en compte.
El 2012 arriba L'Impossible, que, com hem comentat, és un thriller dramàtic, està basat en un guió del Sergio G. Sánchez, aquest guionista que ell té de capçalera, i narra la veritable experiència d'una família catalana durant el tsunami de l'oceà Índic. Aquesta família era la família Álvarez Delón, Maria, amb el seu marit Enrique, i els seus 3 fills, Lucas, Tomàs i Simón. La cinta es va rodar en anglès. Diu Bayona: la impressió que em va provocar el relat va suposar per mi un revés. Hi havia alguna cosa en aquesta història, una emoció que em desarmava abans fins i tot d'arribar a articular-la en paraules. Mai vaig pensar en fer una pel·lícula sobre el tsunami. Però des d'aquell moment, explicar la història d'aquesta família es va convertir per mi en una necessitat. Som a l'any 2004, a la pel·lícula. Una família viatja a Tailàndia per passar-hi les vacances de Nadal quan una onada gegant arriba a l'hotel on estaven allotjats. La pel·lícula mostra els esforços dels seus membres per sobreviure a l'impacte i retrobar-se després enmig de la gran confusió. La mare i el fill gran van a parar a un hospital perquè ella té una greu ferida a la cama, mentre que el pare i els altres dos fills es queden a l'hotel sense saber si els altres són vius. El pare envia els petits a un refugi mentre ell recorre els diferents hospitals i centres de socors buscant la seva dona. Es retroben per atzar després d'intentar ajudar els altres, les altres famílies amb una situació familiar i aconsegueixen ser evacuats del país tots junts. La pel·lícula acaba bé com va acabar la realitat. Amb gran delicadesa, el realitzador construeix un entramat de sensacions que passen de la desesperació al desconcert, de la consciència de la situació límit a la breu resignació i a la final lluita per la vida. I per sobre de tot això, destaquen la força de la família, els valors, la necessitat de solidaritat davant del caos i el que és una evidència en aquesta pel·lícula ja i que després torno a repetir, la relació mare i fill que, i les poques paraules que es diuen entre ells. Estem davant d'una angoixa, és l'infern la Terra i això els afecta d'una forma directa, és un caos enorme, però ho agafen d'una forma increïble. És un missatge clar d'esperança i d'esperança clar finalment en la condició humana.
¡Levanta!
¡Es Navidad!
¡Arriba! ¡Arriba!
¡Vamos!
Están ahora mismo igual de solos. Imagínate lo asustados que estarán.
Lucas, tienes que ayudar a la gente. Se te da bien.
¿Tú te pondrás bien?
Te lo prometo.
Estoy buscando a mi hijo.
Busca a su familia, señor.
¿Los has visto?
Voy a ayudarle.
¿Josef Bergström? ¿Está aquí?
Los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrarlos, te lo prometo.
Un monstre en ve a veure, de l'any 2016, és la seva tercera pel·lícula. Un film de fantasia amb monstres, assetjament escolar, malaltia i família. Connor, l'actor Lewis McDowell, és un jove de 12 anys que després de la separació dels seus pares es converteix en l'home de la casa i l'encarregat de portar les regnes de la llar. Amb la seva mare, Felicity Jones, jove i malalta de càncer, el petit intentarà superar totes les seves pors i fòbies amb l'ajuda d'un monstre, Liam Neeson. Fantasia, contes de fades i històries imaginàries del petit es veuran les cares no només amb la realitat, sinó amb la seva freda i calculadora àvia, que no és altra que la Sigourney Weaver. Gairebé com si es tractés d'una trilogia, Bayona torna a enfonsar-se en les relacions de mares i fills, tal com va fer a l'orfenat i després a l'impossible. En aquest cas, aquestes relacions les situen en el marc d'una faula gòtica hereva del cinema fantàstic de Guillermo del Toro, el seu mentor. La presència del monstre del títol, la veu profunda del qual, de la qual pertany a Liam Neeson, departint amb el nen protagonista, componen les seqüències més atractives del film. És un film climàtic, de trama lenta, però contundent. I tot i moure's en un terreny fantàstic, el film no oblida mai el to realista del drama que li toca en sort a aquesta família que està destrossada per diferents flancs. Això sí, Bayona compon cada pla com si fos una pintura, aconseguint fotogrames bellíssims, eloqüents i hipnòtics. Recomano veure-la sobretot amb la versió original, en anglès, subtitulada, per no perdre's aquesta subtilitat de la veu del Liam Neeson fent de monstre.
Vale, ¿estás listo? Esa es. ¿Qué color sale?
Marrón.
Sí. A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó a un monstruo. Lo sé todo sobre ti, Connor Mare. Esa verdad que escondes, la verdad que sueñas.
No somos una pareja perfecta, pero sí hay algo que tenemos en común. Tu madre.
Siento que tengas que pasar por esto, pero tienes que ser valiente. ¿Comprendes?
¿Qué quieres que destruya ahora?
¡Rompe las ventanas!
¡Rómpelas tú mismo!
Es normal que estés enfadado. Yo también estoy enfadada. Y si tienes que romper cosas, por Dios, rómpelas.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, déu-n'hi-do. La pel·lícula realment és potent, té diferents trames i està tot molt ben portat a terme. I això, la combinació de la fantasia, la realitat i el, tots els actors i actrius estan molt...
És que són de primer nivell, no? També,
primer nivell. No, és que Bayona treballa a nivell Hollywood. Sí. Com és la seva pel·lícula següent, és una pel·lícula amb factura total de Hollywood, que és Jurassic World, el regne caigut. És de l'any 2018. I és, bueno, la pel·lícula d'aventures per excel·lència d'aquesta saga. És la continuació de Jurassic World del 2015 i és el cinquè lliurament de la sèrie de cinema Jurassic Park, així com el segon lliurament d'una trilogia, que de fet aquesta és la segona, i hi ha una tercera que ja està programada. Després de la desaparició del parc temàtic Jurassic World a Isla Nublar, els dinosaures recorren lliurement l'illa durant 4 anys fins que una imminent erupció volcànica amenaça en fer-los extingir per segona vegada. Claire Dering, l'antic administrador del parc, ha fundat el Dinosaur Protection Group, una organització dedicada a salvar els dinosaures. Claire recluta Owen Grady, un exentrenador de dinosaures, que treballava al parc per ajudar-la a rescatar els dinosaures restants de l'illa. Owen també tracta de trobar Blue, l'últim que resta dels 4 velociraptors que va entrenar. Però ell i Claire descobreixen una conspiració que podria fer que els dinosaures tornessin a dominar la Terra una vegada més. No puc dir gaire cosa més de la pel·lícula perquè no l'he vist. És una temàtica que no m'atreu massa, vaig veure la primera i no n'he vist cap més. Tot i ser el Bayona, em sap greu, però no l'he vist. Sentim el tràiler.
Què? Amb qui surts ara? Amb un comptable o...?
Owen.
Un ventríloc?
Para.
T'agraden els ninots?
No hem quedat per això. You can blame me,
try to shame me. Sé per què hem quedat. Una operació de rescat per salvar els dinosaures d'una illa que està a punt d'explotar. Què pot fallar?
La Blue és viva. Tu la vas criar.
No. Aquests animals mereixen la mateixa protecció que donem a les altres espècies? O simplement els hem de deixar morir?
Ells hi eren abans que nosaltres. I si no vigilem, hi seran després.
Em coneixes.
La vida no es pot contenir. La vida corre lliure. La vida s'obre pas.
Arribem a la que per mi sí que és la pel·lícula més rodona del nostre jove director, com he comentat al principi, i de la que vull parlar una mica més àmpliament. Estic parlant de La Societat de la Neu, La Societat de la Nieve, pel·lícula del 2023. És un thriller dramàtic de supervivència que adapta el llibre homònim de l'escriptor i periodista uruguaià Pablo Bierzi sobre el desastre del vol a les muntanyes dels Andes l'any 1972 i en què es documenta el relat dels 16 supervivents de l'accident, molts dels quals Bierzi coneixia des de la infància. El repartiment de la pel·lícula està format per actors uruguaians i argentins, la majoria dels quals són novells en el món de la interpretació. Bayona ha aconseguit portar aquest impactant esdeveniment real a la gran pantalla amb una narració que, per primera vegada, explica la història de tota la societat de la neu, no només dels supervivents de l'accident aeri, sinó també dels que van morir als Andes. Després de clausurar la mostra de Venècia i de ser presentada als festivals de Donosti i Sitges, ha estat triada per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya als Oscars. De fet, en aquests moments està entre les 15 pel·lícules finalistes a millor pel·lícula internacional. Per tant, competirà també als Globus d'Or i als Critics' Choice Awards, els Premis de la Crítica del Cinema de Hollywood, com a millor pel·lícula de parla no anglesa, i també està nominada a 13 Premis Goya, de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, i a millor pel·lícula europea, als Gaudí. Diu el Bayona, hi ha alguna cosa que m'obsessiona molt en la història de Bierzi, i és aquesta visió profundament humana i optimista de l'home. La principal motivació d'ell, del Bayona, pel que li he llegit i li he sentit explicar, era parlar sobretot de la dignitat. Deia, crec que el cor nu, del que parla Adolfo Strauss, un dels supervivents, on l'ésser humà es lliura a l'altre, no ha estat portat realment al cinema. Continuava explicant això, dient, justificant la raó per la qual ell havia tornat a portar a la pantalla la història d'aquests supervivents i dels morts de la tragèdia. I tot això ho explicava moments abans d'iniciar el rodatge de la pel·lícula, que va arrencar el 10 de gener del 2022 i que, si algú no ho sap, no es va rodar als Andes, es va rodar a Sierra Nevada, a les muntanyes nevades d'Andalusia. Des del principi, tots sabem que l'avió s'estavellarà, però el cop de l'avió impacta, angoixa, sacseja. És un moment realment impactant a l'inici de la pel·lícula. En realitat, tots, o els que coneixem la història gràcies a les notícies, als llibres o pel·lícules prèvies, sabem gran part del que succeirà a La Societat de la Nieve. Però igualment, el que veiem ens deixa garratibats. Bayona utilitza amb saviesa els ressorts de la narració clàssica per explicar una història de supervivència. No és una tragèdia, no és un miracle. Són les agobiants experiències d'un grup de joves que van travessar moments duríssims junts, van superar les diferències i alguns d'ells van vèncer la por, el fred, la gana, la muntanya i la mort. A la pel·lícula tot funciona a la perfecció. És un film tan sentit, el portava Bayona tan dins del cor, com primorosament realitzat, no hi manca res. Jo em vaig sentir tota l'estona dins de la història, entres dins, i molts dels, de les persones amb les que vaig veure la pel·lícula per segona vegada em van dir el mateix. La seva estètica és poderosa, no hi ha mancances narratives, i tots els intèrprets resulten autèntics, genuïns, creïbles. Una gran pel·lícula, sens dubte, però sobretot una gran pel·lícula digna, sobre la dignitat de la persona, la dignitat del cinema, sobre l'heroisme sense estridències, sobre la evidència de la bondat. Que no us l'expliquin, gaudiu-la de primera mà i feu-ho amb una sala de cinema sense interrupcions, en pantalla gran i abans de que Netflix la recuperi la seva plataforma. I si a més la podeu veure en una sala que tingui el Dolby Atmos per sentir el so encara millor. Deixem-nos seduir, si us sembla, pel tràiler de La Societat de la Nieve.
¿Sabemos dónde estamos?
¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Mírala!
De ahí no se ve.
Creo que pasen por encima nuestro, no van a ver.
Pasa cuando el mundo te abandona. Cuando no tenés ropa y te estás congelando.
¡Vamos a llegar hasta arriba!
Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó?
Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás.
Dura, aquesta pel·lícula.
Molt dura, però molt interessant.
No ho dubto, no ho dubto, però d'aquelles que vas a patir.
Una mica.
Una mica, bastant, sí. Es veu, es veu. Molt bé, doncs recomanes, no?, evidentment, aquestes sèries de Bayona.
Sense cap mena de dubte, totes, totes. I sobretot l'última, sí.
L'última, eh? Mm. Doncs ho deixem aquí, Antonio.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Vinga,
per acompanyar-nos.
Fins
que vagi
propera.
Molt bé.
Adéu.